Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Una vintena d'entitats cristianes van convocar per aquest dilluns passat al vespre un acte conjunt a Barcelona amb motiu de la setmana Laudato Si 2022, que se celebra arreu del món des de diumenge passat i fins demà passat, també diumenge. Va ser sota el lema Avançant Junts cap a una conversió ecològica integral, concretament a la seu de Cristianisme i Justícia de la capital catalana. L'acte es va organitzar des del grup que es diu Xarxa Laudato Si i va comptar amb una xerrada titulada Crisi Ecològica, on som? A càrrec de la catedràtica de física Maria Carme Llasat, també membre del grup d'Ecologia i Sostenibilitat de Cristianisme i Justícia. A més, Justícia i Pau, la Fundació Escoles Parroquials i l'empresa Seaqual, dedicada a productes tèxtils en economia circular, van presentar tres experiències de transició ecològica, tot amb la moderació del president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol. 7 anys després, tot just, de la publicació de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, benvingudes a aquestes accions de sensibilització i de treball. Avui a la taula de testimonis presentarem el que serà l'acte final de la fase diocesana del Sínode dels Bisbes a l'Arxidiòcesi de Barcelona. I també us volem proposar un llibre sobre Sant Francesc d'Assís al Museu del Prado. Conversarem amb el seu autor, el franciscà conventual d'una de les comunitats de Barcelona, Luis Esteban Larra. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i algunes notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. L'Arxidiòcesi de Barcelona ha convocat per aquest diumenge la trobada final de la fase diocesana del Sínode. Serà a partir de les 5 de la tarda i fins a 8:15 al Col·legi Maristes La Immaculada, al carrer València 370 de Barcelona. La presidirà el cardenal Joan Josep Omella, amb la participació dels bisbes auxiliars, els vicaris i altres responsables d'àmbits diocesans. Els organitzadors asseguren que es vol agrair el camí sinodal realitzat i la reflexió que s'ha fet per respondre al moment present a l'hora que es fixarà la mirada en la sinodalitat que caldrà continuar aprofundint i vivint en el futur. En parlem uns minuts amb Enric Termes, encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona. Mossèn Enric Termes, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, com serà, a grans trets, la reunió d'aquest diumenge a la tarda al Col·legi Maristes La Immaculada?
La trobada d'aquest diumenge és un moment de recollir el treball fet per donar-ne gràcies i tindrà com tres moments. Per una banda, una mirada al passat, és a dir, fer memòria d'altres experiències de caire sinodal que hem viscut a la nostra diòcesi o a l'Església catalana, també per agrair-la. En segon lloc, una mirada al nostre present, fent ja una primera aproximació a la síntesi que s'hem elaborat a la diòcesi, però també per mirar com vivim ja ara a la sinodalitat, pot ser a través també d'una colla de testimonis, una taula rodona que ens ajudaran amb això. I finalment, un tercer moment, que és la mirada del futur, que d'alguna manera és descobrir que aquest camí sinodal, ara hem fet aquesta fase diocesana, però que l'hem de continuar treballant, si volem de ben cert que sigui l'estil de l'Església del tercer mil·lenni, com ens ha indicat el Papa, i també per part del nostre cardenal arquebisbe, doncs, animar-nos al camí que hem de continuar fent com a Església, en relació també amb tot el treball que anem fent amb el marc del Pla Pastoral Sortim i les altres iniciatives, com el postcongrés de laics o així, que estan marcant el nostre camí diocesà, com també la reestructuració en comunitats pastorals.
Com s'ha organitzat, mossèn Enric Termes, i com ha funcionat aquesta fase diocesana del Sínode a Barcelona? I quins temes destacaria vostè com les grans preocupacions expressades pels creients?
La fase diocesana la vam començar el 17 d'octubre, després de que el 10 d'octubre s'iniciés per tota l'Església al Vaticà, amb una celebració presidida pel Papa Francesc. Des d'aquell moment es van anar elaborant els materials per treballar i fer-ne difusió. En aquest temps també s'han organitzat com a diòcesi un parell de trobades de dinamitzadors perquè les persones que havien d'acompanyar el procés estiguessin situades en la temàtica, també tinguessin eines per treballar-ho millor. A partir d'aquí, a parròquies, arxiprestats, moviments, s'han fet xerrades sobre la sinodalitat, s'han fet trobades, s'han fet reflexions. Hi ha hagut llocs que han fet una consulta molt àmplia i que després han intentat fer un resum. Llavors, ha estat tot un treball molt ric i una peça més en el camí que anem fent com a diòcesi. Jo penso que hi hauria un tema important que ha estat la mateixa reflexió sobre el fet de la sinodalitat, que ha estat a l'eix de la nostra reflexió i també d'alguna manera l'entrenament per poder-la viure. Després hi ha hagut també un apunt o dos, un que la preocupació pel món jove, de com transmetre, com connectar, com posar-se en relació, com acompanyar les noves generacions en el camí de la fe, amb les dificultats de la distància que de vegades hi descobrim. I també tot el paper de la dona dintre de les nostres comunitats i també dintre de l'Església, que sigui reconeguda per la seva vàlua mateixa, per les seves possibilitats, i també que aquestes possibilitats siguin reconegudes i acollides en el si de la comunitat.
Molt bé, recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes i també altres fidels, convidats o observadors i experts. A partir d'ara, un cop completada la fase diocesana, quin recorregut tindrà mossèn Enric Termes al Sínode fins a la celebració de l'Assemblea Ordinària a l'octubre de l'any vinent?
El camí del Sínode després d'aquesta fase diocesana confluirà amb un document que elaborarà la Secretaria General del Sínode de cara a continuar el treball. Primer amb una fase per àrees pastorals dintre de tot el món, 7 trobades que es desenvoluparan entre el setembre d'aquest any i el març del 23, si tot funciona com està previst. 7 trobades a Europa, Àfrica, Orient Mitjà, Àsia, Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. En sortirà finalment un instrumentum laborum que serà el que orientarà i acompanyarà el treball de l'Assemblea del Sínode, que serà, si Déu vol, l'octubre del 23. Però després el Sínode no acaba, perquè tal com estableix el document que regula la marxa del Sínode, hi haurà una tercera fase, que serà la del retorn a les diòcesis, és a dir, tot aquest treball que s'ha iniciat a les diòcesis, que s'ha reflexionat a nivell de tota l'Església Universal, ha de confluir per ser acollit i per ser aplicat a la realitat de cada una de les diòcesis.
Parlem amb Enric Termes, prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona i responsable de la fase diocesana del Sínode. Un cop viscuda aquesta fase diocesana, mossèn Enric, de quina manera aquesta participació sinodal dels 2 anys previs es pot notar en els treballs decisius i en el document final?
Les persones que participaran a la trobada final l'octubre de l'any 23 portaran al darrere de ben segur tot aquest camí de reflexió que s'ha fet. No només portaran aquella reflexió que hagin pogut fer personalment o amb l'ajuda d'alguns experts, sinó també, per exemple, els bisbes, aquell que hi vagi, portarà al darrere tot el camí fet en la seva diòcesi. No només parlarà d'alguna manera en nom d'ell, sinó que també portarà al darrere tot el treball, tot el camí que ha fet el poble de Déu que hi ha a la seva diòcesi. També ens ajudarà a tots nosaltres a sentir-nos part d'aquest treball que s'haurà fet, perquè s'haurà volgut escoltar tota la veu de tot el poble de Déu. Potser no trobarem la frase magnífica que haurem pensat, que haurem reflexionat, que haurem sintetitzat, però de ben segur que hi trobarem, espero i ho desitjo de tot el cor, la música del que s'ha anat reflexionant, tant a la nostra diòcesi com a les altres diòcesis de Catalunya, com les d'arreu del món.
I com animaria vostè els diocesans de Barcelona i altres creients que ens escolten a participar en la trobada d'aquest diumenge a Barcelona o en la de la seva pròpia diòcesi? Què cal fer per inscriure-s'hi a Barcelona?
La trobada d'aquest diumenge penso que és important perquè és una manera de fer visible la feina que cadascú ha fet en el seu propi àmbit, el seu arxiprestat, la seva parròquia, el moviment, associació, congregació, grup, i visibilitzar que aquestes petites feines o grans feines que hem fet a cada lloc han confluït amb una gran feina que és la de tota la nostra diòcesi. I és un bon moment també per donar-ne gràcies. De ben segur, cadascú en el seu lloc, i també aquell dia invocarem de nou l'Esperit Sant, que és qui ens acompanya en el nostre camí cristià, i demanarem que siguem capaços d'escoltar-lo amb aquest mateix camí que hem anat fent en el sínode, escoltant-nos els uns als altres. La manera d'apuntar-se a la trobada és anar a la pàgina web de l'Arquebisbat de Barcelona, església.barcelona. De cara allà hi ha la manera de fer-ho i dintre de la notícia hi ha la possibilitat d'introduir-se en un formulari en el que es demanen un parell de coses, el nom i cognom i un mitjà de comunicació per si calgués. També es demana, per una banda, que en aquest formulari es digui una paraula que sintetitzi el que ha significat per a la persona que s'inscriu al camí del sínode, i també que es porti en un format DIN A4, per exemple, no, perdó, DIN A3, un cartell en el que un expressi de quin àmbit ve, una miqueta per visibilitzar aquesta pluralitat d'horitzons, però que conflueixen en l'únic horitzó de la nostra església que fa camí a Barcelona.
Moltes gràcies, mossèn Enric Termes, responsable de la fase diocesana del sínode a l'Arquebisbat de Barcelona. Que vagi molt bé, diumenge. Fins aviat.
I moltes gràcies per poder-me permetre parlar aquesta estona i fins una altra.
D'altra banda, San Francisco en el Museo del Prado és el títol d'un llibre editat per PPC i escrit pel franciscà Luis Esteban Larra, actualment membre de la comunitat del carrer Bertran al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Aquest volum ens invita a fer una mena de pelegrinatge franciscà per les sales d'un dels museus més famosos del món. En les pàgines del treball, l'autor analitza en to crític i amb rigor cada quadre, cada autor i cada escena o retrat, sempre remetent a les fonts hagiogràfiques i als escrits del Sant d'Assís. Luis Esteban Larra, a més, aconsegueix que aquests instruments interpretatius indispensables desemboquin en una veritable contemplació, que és no només estètica, sinó també mística. En altres paraules, el lector descobrirà que té a les mans també una guia espiritual que condueix a la meditació i a la pregària. Ens acompanya el mateix franciscà Luis Esteban Larra, autor d'aquest llibre, San Francisco en el Museo del Prado, i també periodista d'aquesta casa, de la cadena COPE, durant molts anys, i col·laborador d'aquest programa, aquestes dues temporades anteriors. Fra Luis Esteban, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què trobem en aquest llibre, que pot semblar inicialment només una crítica de l'art que hi ha al Museu del Prado?
Pues en esta obra nos encontramos con una guía artística y espiritual de 12 cuadros representativos de San Francisco en el Museo del Prado. Como su mismo subtítulo indica, es una guía artística en la medida en que, lógicamente, nos hallamos ante una obra de arte y lo primero que hay que hacer es describir el cuadro. También, previamente, señalizarlo en el tiempo, localizarlo en el tiempo, en el estilo pictórico, en las técnicas utilizadas, digamos, elementos técnicos y artísticos, sin ser yo experto en arte, pero al menos en la descripción del cuadro como tal y sobre todo de los detalles de cada uno de los elementos que aparece, de las figuras, de la escena, del ambiente, de dónde está localizado, si en un interior, si en un exterior, describir el paisaje, describir la habitación, qué sé yo, todos los detalles quedan descritos en esa guía artística, lo que tiene de artística la guía, ¿no? Pero junto a ese adjetivo también está el otro, es una guía espiritual. ¿Por qué? Porque además de señalar esos elementos artísticos y descriptivos del cuadro, lo que hago es recurrir a las fuentes hagiográficas de San Francisco, las primeras, escritas poco después de su muerte, donde podemos encontrar, digamos, textos escritos donde seguramente el autor se inspiró a la hora de pintar ese cuadro, si bien él también añadió su propia marca, su propia identidad, algún elemento que no está descrito en esas primeras hagiografías, ¿no? Y después también recurro a los propios escritos de San Francisco para que sea él quien no describa el cuadro, porque él no tiene ningún texto autobiográfico, tiene cartas, tiene la regla, tiene oraciones, pero sí que precisamente en esas cartas, reglas, en esos textos que él escribió, sin duda hay algún dato, alguna información que nos puede ayudar a entender el cuadro, ¿no? Y concluyo con una oración que se puede hacer, que invito a hacer al lector con cada uno de los cuadros, ¿no?
Com ha estat el procés per fer realitat un treball a partir d'obres del museu i fins al seu resultat final de gran contingut espiritual i místic?
En el proceso de elaboración del texto, sin duda, primero habría que seleccionar qué cuadros iba a elegir. He elegido 12 porque, bueno, es una cifra, yo creo que emblemática desde el punto de vista religioso, ¿no? Pero lo primero que me di cuenta es que en el Museo del Prado hay muchísimos cuadros dedicados a San Francisco, en los que Francisco es protagonista, ¿no? Incluso me atrevería a decir no solamente que es el santo más pintado del Museo del Prado, sino que podríamos decir que incluso fuera del ámbito religioso también es una de las figuras, si no la que más representada en la Pinacoteca de Madrid, ¿no? Lo que hice fue seleccionar esos 12 cuadros que en el momento en el que fue escrito el texto se podían ver en el Museo del Prado. Es verdad que en ese momento realmente no se podían ver porque el museo estaba cerrado. Lo digo porque el contexto personal en el que fue escrito el libro ha sido justamente en este periodo pandémico, podríamos decir, ¿no? Pues como estábamos confinados, como había que desde casa dedicar el tiempo a hacer algo, pues sencillamente se me ocurrió, las musas vinieron en aquellos momentos de confinamiento y también especialmente en los momentos, en los 15 días en los que tuve que estar recluido en mi celda, en mi habitación, fruto del contagio de la segunda ola de la COVID, y por tanto estar encerrado, gracias a Dios, bien atendido por el resto de mis hermanos y sin ningún síntoma asintomático, pues podía uno dedicarse, pues no digo las 24 horas del día, pero casi, ¿no? Bastantes horas. Fue un impulso a la redacción del texto importante, ¿no? Y por eso seleccioné los que en ese momento, según la página web del Museo del Prado, esos cuadros hipotéticamente se podían ver, ¿no? Estaban colgados en algunas de las salas, ¿no? Y esa fue la selección, como además coincidía que los 12 cuadros eran de autores distintos, aunque de alguna temática similar, parecida, pero de autores diferentes y de épocas también distintas, pues me opté por esos 12 cuadros que son los que aparecen recogidos en esta guía.
Estem parlant amb Luis Esteban Larra, franciscà i autor del llibre San Francisco en el Museo del Prado. A partir de la idea general que tots tenim de Sant Francesc, un apòstol dels pobres que viu la senzillesa i la caritat des de la interioritat, quins aspectes més nous podem descobrir en aquest llibre sobre el Sant d'Assís?
Yo creo que más que aspectos nuevos de San Francisco, lo que sí que nos ayuda en estos cuadros es a profundizar en elementos de su espiritualidad a través del arte que quedan reflejados en los cuadros, ¿no? Los dos temas que quizás más se repiten en las obras de estos autores diferentes es el tema de la estigmatización de San Francisco, que él vivió 2 años antes de su muerte en el Monte Alverna, la impresión de las llagas en su cuerpo, en las manos, en los pies y en el costado. Y el otro es episodio precioso, que es el relato de la Porcíncula, ¿no? La aparición de Cristo y de la Virgen en la ermita de la Porcíncula, donde Francisco vivió gran parte de su vida, y ese perdón de Asís que obtuvo de Cristo a través de la Virgen, ¿no? En ese diálogo que mantienen a tres, ¿no?
D'altra banda, fra Luis Esteban Larra, a la presentació d'ahir dijous hi havia una destacada representació franciscana masculina i femenina, així com música. Podem dir que ha volgut ser una posada en escena de l'esperit del llibre?
Pues mira, Ignasi, no quisimos que fuera una presentación así típica, usual, en el que varias personas o personalidades hablan de la obra y elogian al autor. pero lo que sí que quisimos es que representantes de la familia franciscana de Barcelona y Cataluña se hicieran presente, no para hablar ni del libro ni del autor, sino de Francisco, y que fuera un punto de encuentro, de unión, de comunión. Y por tanto estuvo un representante de nuestros hermanos de la calle Santaló, de los franciscanos de la calle Santaló, también el provincial de los capuchinos de aquí, de Cataluña, el padre Eduard Rey. También estuvo una religiosa, Clarisa, porque queríamos que la rama femenina franciscana también se hiciera presente. Mi provincial de los franciscanos conventuales, el padre Juan Antonio Adánez. También de la orden franciscana seglar, porque hay terciarios o seglares franciscanos. También estuvo el ministro nacional de Cataluña. Y lo que quisimos es, desde la comunidad, porque lo preparamos en comunidad, que cada uno de ellos eligiera un cuadro y ayudara a todos los que ayer estuvimos presentes a través de una pantalla grande donde se proyectaba ese cuadro, que nos ayudara a entender precisamente ese arte y sobre todo ese carisma y esa espiritualidad franciscana a través de los cuadros, a través del arte. Y yo creo que quedó, además de la animación musical de cuatro personas, cuatro voces prodigiosas de aquí, de los coros de nuestra comunidad de franciscanos de la calle Bertrán, yo creo que quedó un acto precioso, emotivo, muy de familia franciscana, muy de comunión, muy de comunidad, muy del sentido de que Francisco, a través del arte y de su rostro y de su figura, nos unió a toda la familia franciscana de Barcelona y Cataluña, y eso es una gozada que Francisco, sin duda, desde el cielo y desde los cuadros, porque los cuadros tienen vida, nos agradecerá.
Moltíssimes gràcies, Luis Esteban Larra, franciscà i autor del llibre San Francisco en el Museo del Prado, per haver-nos acompanyat. Bona difusió del llibre, esperem que els lectors hi trobin no només una crítica artística, sinó també una clau espiritual al que és el carisma de Sant Francesc. Que vagi molt bé, enhorabona, fins una altra.
Muchas gracias a ti, Ignasi, y a todos los oyentes.
I arribem ja a la recta final del programa.
Todo el poder del cielo y de la tierra es de ti, Señor Jesús. Y los cielos se abren a ti en majestad, espíritu y verdad. Asciende, Jesús, como rey de las naciones.
Ambientem la gran festa de l'Ascensió del Senyor, que celebrarem aquest diumenge amb un tema de John Fabra, Asciende, Jesús. Algunes notícies: la Germandat del Rocío de Barcelona va recórrer diumenge passat els carrers del barri gòtic camí cap al rumiatge del Monte, a Huelva. I des de bon matí el Sin Pecado va recórrer primer la nau de l'església de Sant Jaume i després es va col·locar a la carreta per fer el recorregut, passant per la catedral de Barcelona i, per concloure, a la Basílica de la Mercè. Lluís Bonet i Armengol, rector emèrit de la parròquia de la Sagrada Família de Barcelona, acaba de publicar un llibre sobre la iconografia dels vitralls del temple d'Antoni Gaudí, editat per Duxelm. El prevere, germà de Jordi Bonet, durant molts anys arquitecte responsable de les obres del temple de la Sagrada Família, ha dit que aquesta feina ja se li va plantejar en l'àmbit familiar. En una entrevista al setmanari Catalunya Cristiana, Lluís Bonet ha explicat també que la solució en l'execució actual ha estat aprofitar els finestrals inferiors que segueixen el perímetre de l'església. També us expliquem que el degà de la Facultat de Teologia de Bucarest, Wilhelm Danke, serà el convidat de la segona edició del dinar col·loqui Tribuna Joan Carrera. Serà el 14 de juny al restaurant La Pomerada de Barcelona. I destaquem per acabar que el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut ha organitzat per a dimarts vinent al CaixaForum de Barcelona una jornada de formació destinada a voluntaris de la Pastoral de la Salut de les parròquies, així com a capellans i agents de pastoral dels hospitals i a professionals sanitaris interessats. Les inscripcions es poden fer a les delegacions d'aquest àmbit dels bisbats o bé a través del telèfon 93 317 15 47. Fins aquí el Mirall, us esperem d'aquí a 7 dies, divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
Nuestros corazones.